li va faltar de res. Els seus pares, Francisco Samarán Castro i Juan Torelló, eren milionaris. I ser milionari en aquella època era ser molt milionari.
Estem parlant dels anys 20. La família era d'origen plebeu, per molt que el pare, que s'havia fet immensament ric amb l'empresa Malveí Punto S.A., a base de vendre bueno, teixits, no teles, perquè si diem teles es pensaran que venen...
Teles.
Sí, sí. Teixits. Sí, cortinatges. I,
sí, sí, sí.
Quan hi havia el tèxtil.
Ara, l'època bona.
Intentés buscar orígens nobles, cosa que realment el seu pare va aconseguir pagant diners. El 1960, Francisco de Samarán va ser admès com a Caballero del Santo Sepulcro, després de demostrar, diguem-ne, Paganini, que era descendent directe de Eymeric de Samatán, un cavaller del 1522 que deu sortir a Jabberwocky o a alguna pel·lícula dels Monty Python. El pare, a més de ser ric i amb ínfules de ser noble, no era una, per res, una mala persona. Era un empresari modern per l'època que, per exemple, va instaurar a les seves fàbriques, que tenia molins de rei, guarderies i escoles pels fills dels obrers. I cada any, per Nadal, regalava joguines als fills dels seus treballadors. Un dia, el petit Juan Antonio li va preguntar al seu pare què fan tantes joguines guardades a casa. Eren els regals que havia guardat el seu pare pels nens de... O sigui, com cap nen sense joguina, cap obrer sense joguina. Mm. Vale. I el pare li va respondre, i això és una gran nota a tenir en compte, diu: mira, Juan Antonio, si no fuera por esta gente, tú no vivirías como vives.
Hosti.
No, això està molt bé,
no, és
perquè
veritat.
Això dels regals i de ser generós és una cosa que, atenció, el nostre protagonista d'avui li va quedar a la memòria per sempre. Ell va fer molts regals i va ser molt generós.
Sí, la seva infantesa de nen ric a Barcelona, anant a l'escola alemana, va quedar truncada el 18 de juliol del 30.
Pels de l'ESO és quan esclata la Guerra Civil.
El alzamiento nacional.
A favor.
Que era un dia després del seu 16 aniversari. Ah. Pels de l'ESO. Vull dir que ell va néixer el 17. O sigui, vull dir, el del 18 un dia abans.
Sí.
Un número que va marcar la seva vida de manera malaltissa.
El 17.
El quin?
El 17.
I era extra supersticiós.
Amb el 17.
Sí. Amb el 17.
Per superstició va fer coincidir els fets rellevants de la seva vida, de la seva existència, amb el número 17. Ell va néixer, com hem dit, un 17 de juliol del 1920. El 17 de juliol del 1973 va ser anomenat president de la Diputació de Barcelona, càrrec que va deixar el 17 de juliol de 1977.
Fotis.
El 17 de juliol de l'any 85 va rebre la Creu de Sant Jordi.
No pot ser.
El 17 d'octubre del 86, Barcelona va ser declarada seu dels Jocs Olímpics.
No.
I va ser triat,
sí,
president.
Quan li van donar la creu no sabien que seria Barcelona.
Però, però com que tothom ho sabia... va ser triat president del Comitè Internacional, Olímpic Internacional, el 16, el 17 de juliol, perquè els seus rivals van avançar la data de la votació un dia per fer-li la punyeta.
Perquè sabien que ell volia que fos el 17 de juliol.
Exacte.
Farem el 16, si de cas.
Ell tenia una infància feliç i era un Enric de Barcelona d'aquella postguerra, però... no, d'abans de la guerra. Mm-hmm. Però quan esclata la guerra, té el primer ensurt de la seva vida. Un ensurt gros. La policia de la República es presenta a casa seva, Bailén 28, per interrogar-lo un cop havia fracassat el cop militar a Barcelona. Es veu que el jove Juan Antonio havia format part de la JAP.
Què és la JAP?
Juventudes de Acción Popular.
Ah.
La branca juvenil de la CEDA de Gil Robles.
D'acord.
Ell, quan va anar a la policia, no estava a casa seva. La seva mare va dir que el dia següent ell aniria a comissaria a declarar. I abans de fer-lo anar a declarar, el va vestir amb pantalons curtets, el va pentinar com un nen petit perquè semblés, perquè la policia tingués molt més clemència d'ell.
Però tenia 16 anys aquí ja, bueno, i el van repentinar,
sí,
com si
com, sí,
fes la comunió.
I habla así con poquita voz. I aleshores el van deixar anar i ell de seguida, veient el que podia passar, de fet ell és de la... lleva de del biberó. Mm-hmm. Sí, són els que després
generació, sí,
hagués estat mobilitzat per anar
clar.
al front de l'Ebre. Ell, per no anar al front, es va fer de la Creu Roja i no va, i va evitar anar al front de guerra. Però a poc a poc la seva família, que era respectada pels republicans, perquè ja hem dit que el seu pare era un empresari col·legui, va anar fugint a França. Però el seu germà va ser detingut a la frontera, va acabar amb una xeca al carrer Muntaner de Barcelona, i aleshores ell, que és el que havia de sortir després, va desertar a la Creu Roja i es va amagar fins que va poder passar a la zona nacional i, ups, com el mago Bob del Basté, va aparèixer a Zamora.
Bon lloc per anar-hi.
Sí, bueno, bàsicament és que manaven els seus.
Sí, sí.
Liquidada la guerra, l'ensurt i l'ensurt va viure els seus millors anys. Ric i solter. Bé, potser els millors anys no, perquè estaven per arribar, però potser sí que van ser els més divertits.
Love and marriage, love and marriage, go together like a horse.
Gran cançó.
Bueno, després de l'ensurt...
De les millors que hem posat en temps, eh?
En temps. Bueno, he posat cançons bones avui, eh?
Sí, avui encara.
Sí, sí, comencem malament la temporada. Però bueno...
Us esteu traient.
Després d'aquest ensurt que parlava el Santi de la guerra, la vida somreia a Samaranch, que era dels pocs que podia disfrutar de la vida nocturna de Barcelona. Milionari i solter, just amb altres companys de la mateixa condició, va formar part del que va conèixer en aquella època, i al tanto que citem a La Vanguardia, com la Brigada de l'Amanecer.
Què és la Brigada de l'Amanecer?
Què pot ser la Brigada de l'Amanecer? Què pot ser la Brigada de l'Amanecer?
És
aquello.
És com a...
Joaquín Sabina, Carmina Ordóñez i María Jiménez.
A Colòmbia li diuen el Azul Reproche de la Mañana.
Hombre,
pues això, els que veien l'Azul Reproche de la Mañana.
Sí, sí, sí.
I aquí apareix per primer cop una de les seves grans virtuts, l'ordre.
Molt ordenat.
Els seus amics de l'època confessen al llibre El deporte del poder, vida y milagro de Juan Antonio Samaranch, de Aloro, Jaume Boix i Arcadio Espada.
Ah, sí?
Sortia a la... Posa Arcadio.
Arcadio.
Any 91, eh? Arcadio Espada, que Juan Antonio, aleshores, va començar a dur en una agenda tipus fitxer de nom de les seves amigues i que va acumular unes 40.
Carai.
Unes 40. O sigui, 40 noms de noia. Això és com una cosa que semblava un mite, no?
Era Piqué.
Sí, que porta... Exacte. Clar, que per de l'ESO no hi havia mòbils ni telèfon intel·ligents. Aleshores, la gent portava una llibreteta.
Ah, sí, eh?
Aquest senyor tenia...
Però com si trobessin la llibreteta... Vull dir... Depèn de qui troba la llibreteta.
No, ell era solter.
Ah, bueno, clar.
I ell tenia...
Ella no sabem.
Aquesta he anat a sopar a aquest tal lloc, no la...
Sí.
No coincidia amb l'altre.
Sí, clar.
I ell tenia... Molt ordenat.
I tenia unes 40 senyores.
El que seria un Excel, ara?
Un Excel...
L'Excel, però amb boli.
Tenia un Excel de les seves 40 amigues. La més famosa de totes era la vedet Carmen Delirio.
Un monument de
dona. Delirio, eh?
Carmen Delirio.
En la que...
Delirio, separat.
Això preguntava.
En aquesta senyora té una altra anècdota rellevant. Això, l'agenda i l'ordre, va valer la glòria. I a Barcelona, als Jocs Olímpics.
Sí, sense aquella agenda i aquest ordre, mai hagués estat Barcelona a Seu Olímpica. Però anem a l'anècdota amb Carmen Delirio.
Sí.
Es veu que un dia Samaranch va quedar amb Carmen Delirio i li va retreure com anava vestida. Li va dir una cosa així com... ¿Cómo siendo tan guapa te vistes así, tan vulgar? Carmen Delirio.
Li va dir ell això, ella.
Sí, i ella, que tenia dos ovaris, el dia se'n va anar, va dir, muy bien. El dia següent li va arribar a casa de Samaranch una factura astronòmica de la boutique El Dique Flotante de Barcelona, que ja no la busqueu, on Delirio havia anat a refer el seu vestuari de dalt a baix.
Sí, jo faig cas.
I va carregar el compte a Samaranch, que, evidentment, acceptant la derrota, va pagar sense dir res. S'ha de dir que, si bé era bastant cigalero, mai va excedir-se. Era un soldat de l'aigua mineral i l'ensaladilla russa, que és el que prenia sempre.
Val.
Però aquesta vida de bon vivant solter es va acabar quan va voler entrar en política. Ell va ser nomenat regidor per l'Ajuntament de Barcelona i això tenia que tenir el vistiplau del governador civil de Barcelona, un animal que es deia Felipe Acedo Colunga.
O sigui, hem de passar per caixa, diguem-ne.
Sí. Quan el va ser nomenat regidor, Felipe Acedo Colunga el va cridar i li va dir: «Mire, Samaranch, a mi los concejales me gustan casados».
Hosti, quina frase...
Dit i fet. Sí, clar, sí. No podia ser amb Delirio.
Ah, no podia.
No, aleshores...
No, perquè Delirio també tenia un rotllo amb Acedo Colunga.
Ah, també? Sí. No, però llavors no.
No era bona idea. Però això és què va fer el nostre Juan Antonio. Sami es va casar amb Maria Teresa Salisachs Roe, Bibis Salisachs, que era, a tenor de les cròniques socials de la premsa de l'època, la chica más guapa de Barcelona.
He vist fotos i dono fe.
La veritat és que era la Grace Kelly catalana, nascuda sí, eh? A Diagonal Tuset, Vivis, li deien així perquè de nena a tot li deia Vivis, era una dona avançada al seu temps. Educada a l'estranger, Vivis la va liar parda a la prèvia de la boda. El casament era un aconteixement social de primer ordre i Manuel del Arco la va entrevistar a La Vanguardia l'any 55.
A l'1 de desembre del 55. No, a buscar-ho a l'hemeroteca.
Sí, no va ser el 17. En aquella entrevista, ella...
Perquè no és de les coses més importants.
Clar, això és un casament que feia. Va declarar que, obro cita, sé que la epístola de San Pablo dice que la mujer debe ser sumisa al marido, pero fue escrita hace mucho tiempo.
Ah, dia això, al 55.
Oh, ben posats, eh?
S'ha de dir que una de les preguntes a l'entrevista era ¿te ha chillado ya?
No fotis.
I alguna altra era ¿te has leído La perfecta casada?
Hosti.
I ella, no. I l'altra deia, ¿y a qué esperas? A estar casada.
Ole, ole, Vivis.
Hosti, brutal,
ole,
eh?
Ole, Vivis.
Bravo, eh?
Aquestes declaracions van escandalitzar a la societat de l'època. I el super, super bodorrio de l'any a Barcelona va portar molta polèmica. Mira que els havia de casar l'arcabisbe de Barcelona. Un altre orangutà que es deia Monsenyor Gregorio Modrego Casasús. Un perla que, quan Franco va fer el cop d'estat, el va beneir des de Saragossa. I ell, que es havia de casar, es va negar a oficiar la cerimònia a la catedral de Barcelona perquè la nòvia havia qüestionat el Nou Testament. Per molt que, i aquí em perdonaràs, i en microinfart, el comte de Godó fos el padrí de la núvia, que era família.
Sí.
I es fes el banquet a l'hotel Ritz, amb un menú que la carta estava dissenyada per un xavalet que es deia Salvador Dalí.
Oh, què?
Les flors de la cerimònia eren orquídies que s'havien portat especialment des de Bèlgica.
Hòstia.
Ja veien que no es mocaven amb mitja mànica, aquesta gent. L'església podia estar emprenyada, però Acedo Colunga, governador civil de Barcelona, tenia el que volia. Un regidor, casau, i que no tancava ja cabarets amb la Brigada de l'Amanecer.
Sí que esteu portant bona música avui.
Sí, avui sí, sí. No, és una excepció, eh? Bueno, fins
home,
aquí...
que Silvestre Stallone ha conegut el papa.
Hosti, és molt fort, eh? Sí. Aquesta trobada amb el papa, ja heu vist les imatges o no?
Mm-hmm.
De Silvestre Stallone, que el papa li diu hem crescut amb les teves pel·lícules, que penses, bueno...
És
més gran el papa, no? Que, bueno, clar, no ho sé.
Igual has pensat que era Clark Gable.
I Stallone li diu, què, boxegem? I aixeca els punys al... Ell, al papa!
Bueno, és igual, sempre s'ha de posar l'altra galta.
Sí, sí.
Silvestre Stallone va ser actor porno. No, potser es refereix a aquestes primeres...
No, home, calla, bueno, per favor.
Fins aquí hem parlat de la...
D'Italian Stale.
Per favor.
De la vessant personal del nostre Sami i una mica de política, que ara ampliarem. Però ara hem de veure que els esports eren el seu camp de petit. Va començar a jugar a futbol a l'escola alemana, però on veritablement va destacar va ser a la boxa, per això posem aquesta cançó, on va arribar a disputar el Campionat de Catalunya sota el nom Kid Samaranch, o Kid Samaranch, no sé com ho dèiem. Es veu que no ho feia gens malament si va arribar a la final, o millor que el hockey patins, que és, de fet, o a partir d'on va impulsar la seva carrera.
Sí, ell per exemple, va ser cronista de... Ell va treballar molt en premsa, ell té la crònica aquella famosa de l'11-1 del Madrid al Barça, i en els Jocs Olímpics de Helsinki ell té totes les cròniques de boxa i me les he llegides, i el tio escriu molt bé, si no fos perquè diu el negrito Floyd Patterson, bueno,
és l'època, no?
Va ser una gran promesa i tal. A veure, hem de ficar-nos a la idea que estem a la postguerra,
sí,
a Espanya. L'esport espanyol estava dirigit en aquella època per una caterva de goril·les neardentals que farien passar per normal a Luis Rubiales. A l'esport espanyol el dirigien militars que venien d'haver fet la guerra civil.
Òbviament.
El primer cap de la Delegació Nacional de Deportes, o sigui, el que seria l'Iceta de sí, després de la guerra
sí,
civil,
sí,
va ser el general Moscardó.
Clar, imagina't.
Un home que va liderar, per exemple, per explicar-vos com era el general Moscardó, la minsa delegació olímpica espanyola als Jocs de Londres del 48, que va ser famós per treure-li el micròfon a l'hostesa de l'avió quan s'apropaven a Londres.
Ah, sí? O què?
I va cridar... Ahora que estamos a punto de llegar a este país de cabrones, gritaremos todos, ¡arriba Franco y viva España!
Caray.
Y toda la delegación, yo, ¡viva Franco! Viva España. El seu successor no estava molt millor. Va ser José Antonio Elola Olaso, que era un home que havia estat a les Joventudes Hitlerianes.
Uf, la bèstia, tu.
I que va aplicar el tema aquest de les Joventudes Hitlerianes a la Falange. Per tant, quan Samaranch va accedir a aquest càrrec, després d'Elola Olaso, tampoc era el pitjor que podia
passar. No, clarament no.
S'ha de dir que el general Moscardó, a més, és un heroi del bàndol franquista.
Home, era Alcázar. Sin novedad en Alcázar.
Sí.
La modernitat de Samaranch...
Que ara van anar a Londres i no a guanyar.
Bueno,
ara sí, no es pot ser ese tot. País de cabrones.
No, deia que aquesta modernitat de Samaranch va ser la de comprar a la premsa i fa veure als falangistes que ell era molt falangista i els que no ho eren que ell no ho era tant.
Ah, saps?
Que sí. Una postura que li va portar certs problemes, però que al final...
Ole tu!
Li va funcionar. Comencem amb la premsa. Als anys 50, el sou d'un periodista era miserable. Molt més, fins i tot, cara.
Ah, t'anava dit.
I no parlem de col·laboradors, ja, eh?
No parlem d'un col·laborador, ja, no? Encara menys. Un
articulista.
Samaranch...
Un tio en plantilla. Ja era miserable.
I Samaranch es va aprofitar d'això. A més de doblar o quadriplicar el sou dels periodistes més destacats de l'època, via... Sobre.
El sobre.
Ja.
Pràcticament ja sabeu que està molt generalitzada a tots els àmbits, també polítics, va adonar-se que la publicitat era una via per influir els mitjans. En aquells temps, cada periodista que portava un anunciant al diari on treballava s'enduia el 20% de la facturació. És a dir, si
com
tu coneixies...
Amb
botis bundó, saps? No, tu portes els teus cosins dels botis bundó i
el 20%.
El Cruïlla...
Això no
és així, em sembla.
Bueno, sembla que cobres a venda l'alçaia de Can Roca, aquesta
sí,
cosa d'aquesta...
Sí,
bueno,
però quan... Torrons Vicenç...
Prou. Estem intentant que el Diro se'ls passi una part de la facturació?
Vol dam...
Prou.
Quan va estar a l'Ajuntament, a la Diputació, a la Delegació Nacional de Deportes o al Saló Nàutic...
Ell va fundar el Saló Nàutic de Barcelona.
Tenia molt clar quins periodistes havien de parlar d'ell.
Sí, ell va muntar, de fet, és un innovador, perquè munta la primera gran oficina de premsa moderna a Espanya. Ell la munta amb periodistes mítics com Andreu Mercè Varela, Alberto Escofet, José Luis Las Plazas, Federico Gallo, Carlos Pardo o Juan José Castillo. Amb tots tenia detalls. Anècdota.
Què?
Per exemple, en un sopar de presentació del Saló Nàutic que hi presidia, l'agregat de premsa d'ambaixada espanyola a Londres era Carlos Mendo. Carlos Mendo, periodista històric, fundador del País, estava d'agregat espanyol de premsa a l'ambaixada de Londres, que l'ambaixador d'aquella època era Manuel Fraga Iribarne. En el sopar, Carlos Mendo comenta que estava molt trist perquè el seu gos no podia estar amb ell perquè estava passant la quarantena a la frontera. Quan tu portaves un gos a Anglaterra...
L'havies de parar un temps.
Exacte.
No, l'havies de deixar allà.
Samaranch, sempre atent als detalls, atenció al tema de l'agenda, s'ho va apuntar a la llibreta on abans hi havia senyoretes. I va comptar els dies. Quan es va complir la quarantena, li va arribar a Carlos Mendo a casa seva a Londres un paquet amb un os gegant, un os de plàstic gegant,
sí.
I amb la nota pel teu millor amic que ja està amb tu a casa.
Brillant.
Clar.
Brillant de part
seva. Aquesta agenda, ja us explicarem, donarà molt de joc. Una anècdota més. Ell, per exemple, amb la premsa, ell treballava a la premsa.
Sí.
Quan era entrenador de l'equip d'hoquei patins de l'Espanyol,
sí.
Ell signava, feia la informació, o sigui, era entrenador i signava...
I el periodista.
Sí, a la premsa.
O sigui, l'entrenador cronista.
Però aleshores es signava, era molt habitual signar amb pseudònim. I el pseudònim que utilitzava era Stick, molt original.
Stick.
Però va arribar a fer-se Stick entrevista a Juan Antonio Samaranch.
Oh, bravo!
Un geni.
Bravo.
Va quedar bé l'entrevista, no va haver-hi cap queixa.
S'ha de dir que totes aquestes tensions, com aquest os gegant que li va donar Carlos Mendo, les pagava de
sàbia. No, el gos de Carlos Mendo. Carlos Mendo no menja l'os.
Bueno, el gos li va regalar a Carlos Mendo perquè li donés el gos. Les pagava ell de la seva butxaca. Això no era de l'erari públic.
Home, és el que té ser milionari.
Sí,
claro.
I li van servir per ser la persona més ben vista del règim. Però només per la premsa. Els falangistes antics el consideraven el senyorito catalán. I els tecnòcrates, un falangista... Tots tenien raó. I a mesura que anava progressant en política, molts més comentaris van anar apareixent, no? Proves de la seva adhesió a Falange, ja per avorrir. Sent regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, firmava les seves cartes a Elola Olaso amb la frase Te saluda, brazo en alto, Juan Antonio Samaranch.
És una gran manera d'acabar les cartes.
I quan, podria fer ara.
I quan sona per ser procurat a Cortes por el tercio familiar, l'informe de Acedo Colunga el puntua amb un U, que és l'equivalent a totalmente identificado con el régimen. Els falangistes, per a seva part, intentaven frenar el seu encens a la política amb altres informes que deien se han divulgado demasiados regalos de automóviles a numerosas y cambiantes amigas.
Cambiantes amigas, em sembla meravellós.
Parece un hombre frívolo y sin ideales. Tots un altre cop tenien raó. I va sobreviure a tots ells.
Oh! Hosti!
Ara veig a Sabonis plorant.
No. Oi, oi, oi.
La caza de l'octubre rojo. Oh.
Canten el himno!
És el millor himne de la història.
És brutal, eh?
No, 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 no. Ara d'envair Ucraïna.
Va!
Ara ens centrarem en la seva carrera política, que sempre es va basar en el pensament d'un gran home que es deia Raimundo Fernández Cuesta, fundador amb José Antonio de la Falange, que va dir: ser un falangista i no obedecer és un contrasentido. Ell ho va portar a peu de la lletra. I això val tant si et mana Franco o si et mana Brezhnev. I per això Samaranch va arribar on ho va fer, que al final va ser al cim del món gràcies als comunistes russos.
És boníssim.
Ell, que havia estat falangista, només un tio com Samaranch podia fer el funambulisme que va passar-lo de la vaga de tramvies dels 50 a Barcelona a ser ambaixador, el primer ambaixador espanyol a la URSS comunista. A l'any 1950, els barcelonins van muntar la vaga de tramvies contra la pujada del preu del bitllet, que va pujar més a Barcelona respecte al de Madrid.
Sí, una bogeria.
Un pollastre enorme. Sí. La gent no agafava els tramvies, els tombava i tal. Aleshores, el govern de Franco va enviar els seus millors homes, entre ells l'Olau Lasso i tots aquests,
a solucionar-ho.
No, agafar tramvies perquè ningú els agafava.
Mm.
Aleshores, només els efectes del règim agafaven el tramvia. Samaranch, el primer dia, vestit de falangista, es presenta a la Diputació de Barcelona i diu: estoy aquí para coger el tramvia si me necesitan. Va donar la seva targeta de visita a l'Ujier, de la Porta, va marxar i es va quedar a casa. No el van tornar a veure mai.
Bueno, no està mal jugat.
No, mal van veure. Però és que aquest home, 30 anys després, va ser el primer ambaixador espanyol a la Unió Soviètica. I va ser el millor ambaixador que va haver-hi mai d'Espanya. El perfecte anfitrió. Tant és així que quan Santiago Carrillo i Dolores Ibárruri anaven, la passionària, anaven a Moscú, s'allotjaven a l'ambaixada espanyola, estaven encantats amb Samaranch.
Els encantava Samaranch, boníssim.
Però la veritat és que ningú donava un duro per la seva carrera política, perquè va entrar a l'Ajuntament de Barcelona com a regidor d'Esports i després va passar a la Diputació gràcies al doctor Puigverd, que això, que en dos minuts va fer una trucada al Pardo i ho va arreglar. Després va ser procurador...
Paco, que t'he mirado el...
No, no,
imitacions... Que me hagas al niño.
Imitacions, no.
Perquè el doctor Puigverd també té una xagrable.
Imitacions, no.
Després va... M'he perdut, va ser procurador en Cortes i el fan jefe de deportes de la Delegació Provincial de Falange Tradicionalista i de les Jons.
Espanya!
Però alto! Alto. Hi ha un problema. Hi ha un problema greu. Els falangistes
de veritat
diuen que ell no és falangista. Per què?
I tenen
perquè
raó.
No té carnet de falange i així no el poden nomenar. En un matí li fan el carnet. I, alerta, és l'únic carnet de partit polític que va tenir en tota la seva vida, la Falange.
És veritat que com a responsable del deport espanyol va fer una feina ingent, molt bona. Va patejar-se Espanya de dalt a baix. Va inaugurar pavellons, pistes, piscines. Hi ha una anècdota que el tio va a un poble de Granada i diu: aquí les haremos un... Li va dir a l'alcalde: aquí les haremos un gimnasio i les traeremos dos potros. I l'alcalde li va dir: ¿y comen mucho?
Brillant.
Per exemple, va la piscina de Sant Jordi d'aquí baix,
sí,
la va muntar ell i va portar Franco a inaugurar-la, que no havia vist una piscina en sa vida. Va organitzar, i va dir: ¿dónde está la tumba? No. Va organitzar els Jocs del Mediterrani. I gràcies a això es posa en el moviment olímpic i gairebé porta els Jocs Olímpics del 72 a Madrid, però se'ls van dur a Múnich. Perquè aleshores, tant l'alcalde de Madrid, que era Carlos Arias Navarro, sí senyors, el de...
Franco ha muerto.
Que era aleshores alcalde de Madrid, com el ministre de Governació, un home que també hauríem de parlar un dia d'ell, que es deia Camilo Alonso Vega, que era tan soca i tan bruto que li deien Camulo Alonso Vega, va dir que Espanya no quiere los Juegos Olímpicos porque no podemos acoger un evento que llenará el país de conspiradores internacionales.
Brillant, també.
Un gran, un gran. Bueno, però ell, què passa? Ell aspirava a ser ministre d'esports, però la cosa va fracassar per dues bandes. Una va ser Franco, que la veritat és que li tenia bon apreci, perquè la primera cacera que el va convidar a Samaranch va batre un cèrvol de 8 puntes sense haver disparat abans. Però, a la tornada dels Jocs Olímpics de Roma, li va preguntar, vale, Samaranch.
Li deia Samaranch.
Home, clar.
Vale, Samaranch, muy bonito todo, pero medallas cuantas.
O sea, el Madrid tiene 5 Copas d'Europa, i tu m'has traído algo? Cuando viene Bernabéu me trae cosas.
I l'altre aspecte va ser quan van començar a manar al franquisme els tecnòcrates de l'Opus, que estaven comandats per Torquato Fernández Miranda, que se'l va empatar per falangista. I això què feia? Pues semblava que estava sentenciat, no? Doncs no.
No, es queda apartat de la política i es dedica als seus negocis, que tenia molts, fins que el 73, quan ja es veia que Franco estava pel caldo, l'anomenen president de la Diputació de Barcelona. Li ofereixen primer ser alcalde per succeir Porcioles, però segons diuen, ell va dir que el ayuntamiento es trinxera, la diputación es retaguardia. Me voy a la diputación. I li va sortir bé a mitges. Des de la diputació, preveient el que havia de venir, que era la democràcia, comença a impulsar una política impensable, aleshores. Parla en català als plens de la diputació en ple franquisme.
Com vol!
Canvia el rètol del Palau de la plaça de Sant Jaume, on posava Diputació de Barcelona, i torna a posar Palau de la Generalitat en català. Posa al Palau de la Generalitat un bust de Prat de la Riba. Obre el Saló Torres Garcia. Inaugura la Biblioteca Lola Anglada. Recupera l'obra d'Anglada Camarasa. Al mateix temps que encarrega a tots els pintors de les pàgines grogues que fessin pintures amb Sant Jordi i el Drac. Per això tenim tanta merda de Sant Jordi i el Drac. Tot calculat. Asseguren que mentre feia aquests canvis va dir, quan arribin els que venen no podran canviar res. Això no sé si és llegenda, però el que està confirmadíssim és que ell, sent president de la Diputació de Barcelona, va convidar a Jordi Pujol al Palau de la Generalitat, que allà veia que seria el pròxim president de la Generalitat, i li va dir, t'agrada com t'estic deixant la casa?
Ja, però aquests, els seus moviments preveient el que venia contrastaven, no obstant, amb unes adhesions inquebrantables al règim. Com quan després de l'atemptat a Carrero Blanco convoca el premi periodístic Carrero Blanco.
Que no s'ha tornat a donar mai.
No s'ha tornat a donar, eh? Qui va ser...
Si es dona, estem disposats.
No voleu reguanyar.
Qui va ser el guanyar no ho sabem. O quan mor Franco, ella és la segona persona a Espanya que s'assabenta perquè li diu Raimundo Saporta, declara en català. Mort
en
Franco.
En català, eh?
Mort Franco, tot acabat i tot segueix, perquè l'exemple de Franco ens acompanyarà sempre en el nostre esforç per una Espanya millor i més justa.
Sí, aquestes declaracions les havia fet abans. Per exemple, en el seu discurs de presa de possessió com a president de la Diputació, va jurar fidelidad a los principios del movimiento, esperanzada adhesión al príncipe, ojo que ya voy a venir, y lealtad absoluta a Franco. No.
Sí, el 23 d'abril de 1977, dia Sant Jordi, òbviament, va veure clar que la seva carrera política no tenia futur. Una manifestació ciutadana es va plantar a la plaça de Sant Jaume i a primera fila un militant del PSUC amb un megàfon llença un eslògan que, mira, fa fortuna, que és Samaranch, fot el camp! Samaranch, fot el camp!
Hòstia.
La consigna agrada i es converteix en un clamor. Des del Palau de la Diputació, de la Generalitat, Samaranch no entén el que criden. Li demana a la seva dona que li expliqui.
I li diu que fotis el camp. Ell capta el missatge a la primera. La seva carrera política té clar que ha acabat i aquell lema cridat per un militant del PSUC, que per cert, es diu Pere Portavella.
Ah, sí?
Sí. Li havia deixat les coses molt clares. L'autor de Samaranch fot el camp és
Pere Portavella.
Sí. Marxa i diu que ha de marxar, truca a Madrid, truca al ministre d'Assumptes Exteriors i dius, me tenéis que sacar d'aquí. Código rojo. Black Hawk de Real.
Hi ha un tio amb un megàfon.
I diu, parla amb Marcelino Oreja Aguirre, ministre d'Exteriors, i diu que ell vol ser ambaixador. I ara te diu, perfecto, ¿dónde quieres ir? I diu, a Viena.
Ah, mira, per triar.
Perfecto, ningú problema, Juan Antonio.
No passa res.
Al cap d'un dia el truca diu, te vas a la URSS.
Moscou.
Semblava això que era el final de la seva carrera. Però el que ve a continuació el sorprendrà. I ahir també. Mira, perquè com tenim aquí el Toni García...
Sí, s'estan queixant.
I és molt tard. Potser per primera vegada farem la segona part dels Execrables amb Samaranch a partir de que arriba a Moscou i es fa president del Comitè Olímpic Internacional.
Primer cop que em partiu un Execrable per la veritat.
Sí, ja t'ho he dit, de Malik.
Molt fort.
És curiós que fos portaveia el que fa aquesta crida, perquè és de milionari a milionari, eh?
12:45 del matí, doncs ens quedem mitges. De la setmana que ve, dissabte que ve, la segona part dels Il·lustres Execrables de Joan Antoni Samaranch. Gràcies, Santi, gràcies, Malcolm, eh?
Ara, bueno, si venim la setmana que ve.
Bueno, ja veurem, ja veurem. Viendrà me voir pendu. Sauf les aveugles, bien entendu.
RAC 1. Per què regalar la lluna si pots regalar la lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited. Ho sents? El cos et demana tornar a entrenar. El cos et demana horaris més flexibles, més activitats dirigides i màquines d'última generació. El teu cos et demana Forus.
Apunta't als centres renovats Forus Les Corts i Forus Sardenya. Aconsegueix la matrícula de franc i paga només un euro per dia de setembre. Forus. Real people.
Tutankamon, l'experiència immersiva. L'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte arriba a Ideal Barcelona. 1000 metres quadrats de pantalla immersiva, realitat virtual, projeccions 360 i un nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. 6 ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
RAC1.
La banda sonora de cada matí.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. El programa més escoltat de la ràdio a Catalunya.
La ràdio, sempre la ràdio i visca la ràdio.
RAC1, tots som u. RAC1.
Solsona, la Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munic, Manchester United... Bon cartell, eh?
Ah, boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilar, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem allò? Les nits de Champions...
Poseu RAC1?
No.
Escolteu RAC1?
Espera, espera. Són nits de RAC1.
Això, això.
Aquesta temporada també. Les nits de Champions...
Seran nits de RAC1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC1. Tots som u.
Ho he fet bé, Jaume?
Ets un crac.
RAC1.
S'ha activat tranquil·liteu-vos i feu els passos següents per tal de que tot vagi bé. Aguantar vius tota la temporada.
Agafeu la típica serreta que aguanta la serra de forma... costat a costat.
Veure totes les estrenes possibles.
Que totes les cançons, bandes sonores de terror anaven amb aquesta nota.
Per la morra i sempre del que toqui.
Ja m'ho de la cueva.
Oiga, però la quiero sin anchoas, eh?
Doncs ja podem seguir amb... El Via Lliure amb Xavi Bundó.
De veritat, eh? Bravo!
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 És molt fort, això.
Bravo.
És molt fort, el Josep Maria.
Al
final farà uns separadors que duraran 3 hores al programa. Llavors...
No, al final hi haurà el programa entre separadors.
Molt bé.
Tenim a la cinquena pantallera aquí avui,
sí,
que és una gran notícia.
Fort. Mira, teníem preparada una cosa.
Sí.
No, crec que tenim... No, perquè vaig pensar que la millor manera... Bueno, saludo a tots, eh? Què tal Blai Morell?
Bon dia,
Xavi. Què tal Òscar Bro? Què tal Toni García?
Bon,
després farem
bon dia, bon dia.
Hola, Noemí Escribano. Felicitats, Noemí Escribano.
Moltes gràcies.
Perquè sabeu que estava embarassada i va néixer fa, què?
Tres setmanes
l'Helena. Ja ha vingut a l'estudi, un aplaudiment.
Bravo!
Bueno, encara que estigui, està dormint, eh?
Està dormida.
Mira, han preparat una música especial perquè crec que era el moment adequat. Saps, hi ha una escena d'una pel·lícula, un homenatge al món del cinema, que és aquesta. Que és el Rei León, que quan és Simba, el Toni García Ramon puja a la roca i l'agafa, la criatura, li posa no sé què al front.
Sí, una pintura.
Una pintureta.
Sí, una pintureta.
En aquest moment, ara, hi ha tot d'animals a baix, esperant la presència del futur rei.
Això seria l'audiència.
Aquest que és l'audiència.
Seria els animals.
I ara, de cop, ja... el mico Toni García Ramon s'emporta la criatura que es diu Lena,
sí,
i mica en mica va avançant,
sí,
fins al Caire.
Correcte.
On espera tota l'audiència del Via Lliure i de cop l'aixeca amb braços i... I els elefants comencen... Està
la millor imitació d'elefant que he vist.
L'Helena aixecada en braços davant de l'audiència des de la planta 15, mirant cap a l'exterior.
Bravo!
I veient...
Ai, plorant!
Digue-li, filla meva, tot això serà teu algun dia.
Correcte. Sí, sí. Estem tots plorant com Magdalena. Me l'han posat en braços.
Quina imatge més poderosa.
Hosti, jo t'he vist en braços i m'ha semblat molt fort.
Estava... perfecte.
Estava molt tranquil·la.
Jo no ho he entès, eh? Jo t'he vist i no m'ha quadrat.
No, perquè en el fons la gent bona, sí, que tinc bon cor.
La gent bona.
I perquè és molt petit encara no entén el món. D'aquí 3 anys ja no em voldré veure ni en pintura.
Vull suposar que t'ha deixat la Noemí perquè encara està amb els efectes de la somnolència que té. Perquè el normal seria que no et deixés una criatura en braços a tu. Però bueno. Com esteu? Esteu bé?
Estem bé, sí, val, sí. És durillo, però anem fent.
Bueno, he de dir que va ser una demanda que vam fer, perquè estem notant un cert retrocés d'audiència, vam dir, com, si no podem captar-ne, en creem. De
en creem un, sí.
Ja està.
Ja tenim, un oient més que la temporada passada.
Ja està, això està sumat. Sí. Això està sumat. 11 i 38. És tardíssim, eh?
Perquè, una pregunta.
És molt tard.
Si aquesta és acció d'abans nostra...
Sí,
ha durat massa.
Ha durat massa. Bueno, doncs només ha fet la meitat.
S'ha fet pas el seu, però per què és tan llarga? I una altra coseta que volia dir.
Què?
Aviam.
Iogurts?
Heu posat un tuit, fins que vinguéssim.
No sé quin...
A més, estava fet amb molt mala hòstia aquell tuit, perquè posava, només podeu participar abans a les 8 del matí. Saps?
Ah, bueno,
que em fareu aixecar a 3 quarts de 8
ara. El de la tertúlia de patates?
El de torrons.
No, el de torrons i xocolateta.
El de la tertúlia de patates, però si aquest és així des de fa 2 anys.
Ja, però la xocolateta aquesta...
És la primera vegada que...
La xocolateta aquesta, on està?
Doncs la té un oient ja.
Bundó, una cosa, la xocolata de Ron Añejo, ja me l'heu guardat al meu calaix o no?
No és Ron Añejo, el rom. No diu res d'Añejo.
Tu quin és Añejo?
11 i 39 minuts. De seguida comencem les pantalles.
Vamos, chavales! Arriba!
Jo no sabia si tornaven, però bueno. Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon... Li agrada. Està obrint els ulls, està obrint els ulls.
Bon dia, Helena.
Ha obert els ulls.
Ha obert els ulls.
Excel·lent.
I la mirada era de tristesa.
Jo em sembla... Estan a punt de venir els serveis socials que una criatura de 3 setmanes l'hagin portat a un estudi de ràdio amb 4 dements.
No, això no pot ser, no pot fer això.
5 dements, perquè hi ha també el pare de la criatura.
Ah, sí.
Un aplaudiment per Iñaki! Iñaki!
Ara mateix, ell ja ho sap, és l'actor secundari o Bob. Ara mateix.
Exacte. Pobre
Iñaki. Sí, sí. Bueno, va, que hem de fer moltes coses.
Venga.
Hi ha tot el tema del Cuerpo en Llamas, la sèrie de Rosa Peral.
Correcte.
Hi ha les pel·lícules, hi ha de tot. Bueno, hi ha de tot. Però abans, avui s'acaba el Festival de Venècia. La pel·lícula que tanca el Festival de Venècia és la del J. Bayona, que és la pel·lícula sobre Viven, sobre la, els accidents, l'accident aeri de, dels anys 70, que es diu La Sociedad de la Nieve.
Pregunto para quién serán esas imágenes.
I hem de recordar, avui la Cusó la podrà veure, la pel·lícula allà, perquè està al Festival de Venècia, és una de les 3 finalistes de l'Acadèmia Espanyola per anar cap als Òscar. Té tota la pinta que pot ser una de les que vagi cap allà, perquè més, és la més internacional, sens dubte, tot i que hi ha d'altres candidats, com el 20.000 especies d'abejas o Cerrar los ojos de Erice. Algú l'ha vist d'aquí? Toni,
sí.
Tu l'has vist, però no pots dir regla.
No.
T'ha prohibit, no? Assignat,
prohibit.
Tal.
No pots donar pistes, no pots fer gestos... No, com un piccionari, com un piccionari.
Ni si t'ha agradat o no.
No puc dir res.
No pots dir literalment
no dir res. Però mira...
Ha somrigut i és molt estrany que somrigui el Toni.
Sí, és veritat. Ha forçat una mica el somriure.
Però només ha somrigut ha... amb els llavis, no sí. amb els ulls.
Ha sigut somriure de Joker.
Crec que hi ha molta expectativa amb aquesta pel·lícula.
Sí.
Que quan s'estrena, això?
En principi el desembre.
Desembre.
Però encara no té una data fixa.
Mm-hmm. I sense passarà... dir què et sembla la pel·lícula, creus que seria un encert?
Estic convençut que guanyarà l'Òscar.
Hòstia, van... O sigui, ostres, ja no... Si se'n va cap allà, que guanyarà l'Òscar?
Sí, sí, tant.
Sí, estem a 9 de setembre, eh? Els Oscars que són al febrer, al març.
No, però jo normalment encerto sempre.
Val.
Mm. Recordo com vaig dir que Avatar 2 faria molts més que
l'any. No sempre, en cert.
Ja tornem a Avatar 2, atenció.
No, és que sou així, sempre esteu protestant i traiem la credibilitat, i la veritat és que d'aquí dels 5 o 6 que hi ha ara mateix,
sí.
Qui és el que té credibilitat, jo?
Cap ni un.
Toni García Ramon vivint del passat, com sempre.
Sempre. Abans de redir que la pel·lícula veurem al desembre, suposo que, no sé si és abans que se sap que hi ha Oscars o no, crec que sí, no?
En principi, el 20 de setembre, crec que és el dia que s'anuncia
la finalista.
La pel·lícula espanyola que va als Oscars.
I que, insisteixo, la pel·lícula és és adaptació, es pot dir així?
Sí, és adaptació.
De la novel·la de... Bueno, novel·la.
Del llibre.
Del
llibre del... Pablo Bierci.
Bierci, que recordem que no és un dels supervivents, sinó que era amic de tots ells, pràcticament, i que és probablement la millor crònica del que va passar.
De l'accident aeri del 70 no sé quants.
Si teniu al cap
73.
Viven, de Frank Marshall, que era l'anterior adaptació, borreu el vídeo, borreu el VHS,
mireu
aquesta sèrie.
Val. Bueno, doncs ja parlarem quan
borreu el VHS, jo crec...
Esborreu, sí,
és una tan... Era
prèvia a la
vida. Hi ha gent que n'està escoltant que diu, què cony és el VHS?
Va, anem amb les... Començarem amb les sèries perquè, òbviament, és el que ha estat marcant tota la setmana. Hi ha un... hi ha un gran morbo al voltant d'aquesta sèrie. La història...
Sitcom magistral.
La història és extraordinària.
Bona comèdia.
La història és brutal. És una història que vam seguir en antena moltíssim, entre altres coses, perquè un gran amic d'aquest programa, col·laborador d'aquesta ràdio i periodista de La Vanguardia, és que la va viure in situ, pas a pas, perquè recordo que Toni Muñoz va entrevistar Rosa Peral i la víctima, junts, com 3 setmanes abans que hi hagués l'assassinat.
Efectivament.
Perquè venia del cas de la pornovenjança.
Del vídeo porno que van...
La història és increïble. Recordo que quan es va trobar la furgoneta cremant, era un divendres, i llavors van trucar dissabte al Toni perquè acabava de saber que a l'interior hi havia una gent de la Guàrdia Urbana. Vull dir, van viure-ho en directe. El Toni té un llibre meravellós que es diu Solo tu me tendrás, en el qual, puc dir-ho així, no és que s'inspiri, pràcticament s'ha basat una bona part de la sèrie.
Podem solventar tots dient que el que vulgui realment entendre què ha passat o reviure-ho o simplement gaudir de la narrativa ha de comprar el llibre del Toni.
Solo tu me tendrás.
Ja està.
Sí,
ja està.
Ah, sí? Hi ha moltíssima gent al darrere. Mira, la sèrie és El cuerpo en llamas.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
Sèrie amb la Úrsula Corberó, una de les actrius més internacionals a nivell espanyol, catalana. Hi ha el Quim
Gutiérrez.
Gutiérrez, perdó, sí, anava a dir un altre. Anava a dir Quim
Domènech. Quim Domènech és el periodista esportiu,
no? Quim Gutiérrez. Estava Quim Domènech.
Quim Gutiérrez.
La Mundo Deportivo.
Home, perdona, Quim Domènech hagués sigut també, jo crec, un encert.
Sí? En el paper de l'Albert,
Albert
López. Sí. I ella com a Rosa Peral. Llavors, entenent el missatge, és que tu no t'ha agradat gens la sèrie de Toni Veig.
Jo no, a veure, depèn. Si és per passar una estona on fes unes risses, sí.
A risses?
Sí.
Crec que aquesta no era la intenció.
No, 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 no és una comèdia. Aquesta que hem vist a 300 milions d'espectadors.
No t'ha agradat?
No, a veure, em sembla... Hi ha diverses coses. Primer, crec que, ara, seriosament, Úrsula Corberó està molt bé. Val. Crec que li treu molt matisos al personatge si no sap res del personatge anteriorment. És a dir, si veus el documental primer, el de Netflix, i després veus la sèrie...
És un problema.
És un problema greu. Sí. Perquè no sembla gens. O sigui, no sembla gens res.
Hi ha moltes diferències, sí.
Correcte, però entenc que t'has de prendre certes llicències a l'hora de construir un personatge, no? Si no, tampoc t'ha de ser, per això és ficció. Això per un cantó. Segon, em sembla un error de càsting clamorós que treguin el Quim Gutiérrez, que em sembla un gran actor de comèdia, però el drama sempre m'ha fet dubtar i aquí no
t'he sentit moltes vegades parlar del Quim, sí.
No
hi estic massa d'acord amb això, ja, però bueno,
però,
amb
veure,
la sèrie...
A veure, la teva opinió, no. En aquests moments, quin fes
té? El que passa que el Quim Gutiérrez és un gran actor, el que passa que aquest registre jo crec que no és l'actor adequat, o no ha sabut trobar el punt adequat per interpretar aquest guàrdia urbà. Jo no me'l crec.
Grinyola de fet,
una mica. De vegades és comèdia, fa comèdia.
No te l'estàs creient.
Hi ha moments del judici que falten els riures enllaunats.
Però el problema de la sèrie en si és l'estructura.
Primer, és molt llarga, llarguíssima. Segon, totes les llicències creatives que es pren, és a dir, si t'has d'inventar alguna cosa que sigui impossible saber, inventa't algú guai. Saps? Alguna cosa, quelcom que moli. Però és que tots els invents, el paper del pare de Rosa Peral, que és un paper una mica fastigós pel meu gust, saps? Jo no conec aquest senyor, però em sembla que és a dir, maltracten una miqueta el personatge de la filla de Rosa Peral. Hi ha converses allà que és impossible que ningú hagi escoltat, que són francament molestes pel meu entendre.
En realitat tenia dues filles a la sèrie.
Sí, però aquests detalls si juguen a favor de la ficció,
clar,
jo crec que no hi ha problema.
Si el fas bé, són collonuts, però és que no es fan bé.
És aquest intent que sigui un thriller sexual.
Correcte.
I queda...
De vegades sí, que es queda curt i de vegades es passa tant de rosca que sembla una comèdia involuntària, i ho dic amb ganes de ser destructiu, és que és la veritat. Hi ha escenes que realment estan una mica fora de to, fora de lloc, i després tu tens la sensació que, primer, s'han generat unes expectatives molt altes i la sèrie no ha estat a l'altura.
Però jo et dic una cosa, i no només les expectatives, jo crec que serà un èxit descomunal.
Segur que serà.
I enganxa. La sèrie enganxa.
La sèrie enganxa.
Sí, la sèrie enganxa.
No estic d'acord.
Per mi, jo he vist dos i vull veure...
Que has vist només dos.
He vist dos.
La sèrie enganxa.
El que passa que té un problema. A veure, que tu m'agrada Flash.
Té un problema. Però té un problema. La sèrie és que no aprofundeix en la psicologia dels personatges. El que fa és explicar-te els fets seguint, com dius, en l'estructura del llibre del Toni, i vinga, i fot-li, però no amb els personatges...
Però, Blai, a veure, Blai, que tens 8 capítols
diaris
per fer-ho i no ho fas. És a dir, per mi, a mi em sembla... A mi no m'ha enganxat absolutament res, la vaig ara per obligació professional. Hi ha capítols que no explica absolutament res.
Aquest és el problema, és a dir, la sèrie es tira massa al xiclet a segons quins capítols que se'ls podria haver estalviat, i potser aquesta sèrie, en 4 episodis, estaríem parlant d'una altra història. Però bé, jo suposo que aquesta és la idea i no hi ha més...
I que potser nosaltres desconeixem la història, però hi ha potser gent que no la coneix, la història.
Bueno, això...
I segurament...
Per això, per mi més... Per
això és el de menys, és el de menys. Jo crec que el tema és que la sèrie, el rebús que et queda és que s'han quedat a mig camí. És a dir, no és una sèrie desastrosa, la pots veure, algú potser li pot enganxar, a mi no, perquè la trobo que és massa llarga, com diu el Toni, hi ha masses episodis, que són de farciment, pur i dur, però la sensació és que es queda a mig camí i que l'únic realment que destaca és ella, Úrsula Corberó, la seva interpretació, poca cosa més.
No han donat amb el to per saber explorar la psicologia d'aquest personatge, perquè a mi no em sembla versemblant en cap moment res del que fa. Sí, tu veus unes actituds i una sèrie d'accions, a més amb aquest recurs que tenen
però ni ella ni ell.
Pregunto, és fidel a la realitat? Perquè una cosa és que no sigui creïble les accions...
No és gens fidel a la realitat.
No ho és
en absolut. El problema de fer agafar una... A veure, aquí, tant de cosa com vam parlar de Reyes de la Noche i dèiem que el problema per l'espectador és que primer deien que no tenia res a veure amb la realitat, després sortia un imitant a José María García, i al final... Tu, com a espectador, si no sabies la història, creies que José María García havia expulsat el seu fill de la família i l'havia convertit gairebé en un orinomen? Recordes d'aquesta... Això que és una polèmica bestial, que després la sèrie, òbviament, va fer pum-pam. Bàsicament per això, perquè tu, al final, l'estàndard de la realitat serà aquest. si la gent veurà la sèrie, que és una sèrie de ficció, creurà que això és el que ha passat. I la sèrie se salta moltes... La sèrie fa el que li dona la gana. I després jo crec que hauríem de parlar en un moment donat de la narrativa que converteix a la dona de la història en la femme fatal, no? Mm. Uh-huh. Que és una cosa com molt ja, a mi em sembla molt vella, molt antiga.
De fet,
molt
Toni,
cau en l'error, precisament, que... del que van fer els mitjans mediàtics amb el paper de la Rosa Peral, que al final sí, és tot els, això.
Clar, ella és la seductora, la dolenta sí. de Bond, saps?
Molt manipuladora.
Sí, la que manipula tot i ells són simplement uns peleles.
Deixa'm que ho remeti al fil d'això a una escena que a mi em sembla bastant vergonyosa, que és quan ella està al cotxe, posa una cançó i quina cançó sona? Mala mujer de Tangana, no? És a dir, la selecció de les cançons intenten acompanyar una mica el guió de la pel·lícula i trucs com aquests a mi em resulten massa artificials, massa frustrats i de vegades fins i tot toquen la comèdia, no? Per mi, la veritat.
Bueno, com la tria de cançons al final de cada capítol, sí. que he tirat de cançons d'aquestes, com aquesta de Rocío Jurado, que durant tots els capítols sí. acaben tots igual, yes. de la mateixa manera, en cançons d'aquestes espanyoles que no venen a cuento de res.
I això ha passat mentre s'estrenava també a Netflix el documental de sí. Les tintes de Rosa Peral.
Les tintes, bé, les tintes.
I què?
És que tenim el referent de Crims.
No,
no, clar, és a dir...
Què és el següent que tenim al guió?
Jo entenc que a Catalunya l'espectador que estigui habituat a aquest cas, que segurament molts ja el coneixem, i hem vist Crims, aquest documental li resultarà accessori. Sí. Es queda curt. Sí. Per algú de fora, ja no t'ho puc dir, segurament sí que funciona i sí que enganxa, però a mi és un documental que és ploure sobre mullet.
A mi personalment no m'explica res. O res, sigui, res. Jo no el veig i no tinc més informació quan l'he acabat de veure. Saps quin
és? L'atractiu és veure... Ui, s'han portat els nens a esquiar. Saps, hi ha com una espècie d'intent una mica
de suavitzar la
pedestre,
figura
pedestre de suavitzar la seva figura. Crec que té a veure amb que aquesta persona té una ànsia de protagonisme bestial fins i tot des de la presó, no?
Narcisisme. Perquè surten, una miqueta, sí.
ella parla des de la presó i jo crec que ella crec que està a les Illes Caimano, saps? Una mica prenent un còctel. Si tens la impressió que ella no és conscient del que li espera, de que, òbviament, són 25 anys els que s'ha de tirar la trena, que al final no ho seran, però és que hi ha aquest intent de suavitzar la seva imatge, sí. i apareixen periodistes defensant-la, que dius...
No sé. Hi ha alguns arguments que estan agafats amb pinces.
Sí, tot està agafat amb pinces.
Perquè a més la veus a ella parlant amb una tranquil·litat de tot, que dius, sí. és molt estrany.
No, és que s'ha fet una, no sé què, mediàtica, no sé... Sí, és a dir, tot és molt estrany. Ja et dic, encara és pitjor si veus el documental i després la sèrie.
Sí, a mi m'ha passat això.
Sí, que si voleu fer, si us sentiu obligats a fer aquest doblet perquè esteu a casa avorrits i en fi, i no teniu un llibertat per clavar-vos.
Perdona, jo crec que és el cap de setmana de la marató de...
Sí, de Rosa Peral. I serà així. Sí,
avui TV3, amb bona vista, fa la marató del Crims.
Clar,
no. Però és que jo recomano que si voleu saber bé com va aquest cas, veieu Crims, llegiu el llibre del Toni Muñoz i ja està. No cal... Sí, és veritat que aquesta sèrie, també et dic, mai sabràs els números. Mai.
No, de net, no.
Mai. Si no sabrem exactament quin ha sigut el punt, però és clar, amb el que s'han gastat en màrqueting i el que porta ja de background la història, no? De dir, hòsties, portem parlant d'aquest cas no sé quants anys, doncs, òbviament, la cosa funcionarà. I perdoneu un moment.
Bueno, sí.
Aquí hi ha un pastís.
Sí, és veritat, he portat un pastís.
Clar, està perdent protagonisme en les coses importants de la vida.
El pastís que ha portat Òscar Broc, perquè...
El dia 1 de setembre va ser el meu aniversari.
Bravo!
I volia celebrar-ho amb pantalleros.
Bravo.
Bravo, 5 pantalleros.
Però
que ja arriba una edat que no sap ni el que diu.
Bàsicament, no sap quins anys té.
L'assetjament de Toni García Ramón perquè portés un pastís avui ha estat gairebé il·legal.
A mi em va genial que tu compleixis l'1 de setembre perquè jo compleixo l'1 el 25 de l'agost. Llavors...
He de portar jo el pastís.
Jo el 26, o sigui que endavant.
Vamos.
En una setmana ho fem tot aquí.
A veure, jo el 7 de maig, per si voleu ja adelantar-me una mica els regalets.
7 minuts i arribarem a les 12. Una pausa i de seguida anem amb la resta de coses que en tinc moltíssimes.
Blau, talla la Sacher.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum, ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Consum.
Milions de persones al món consumeixen cafè cada dia. És un dels productes més comercialitzats al món. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, coneixerem una mica millor les varietats més utilitzades d'aquesta saborosa i aromàtica infusió i com seleccionar-ho. En primer lloc, com és el procés d'elaboració del cafè?
És un procés que s'inicia en la collita del fruit, que es fa de forma manual o mecànica en funció de la varietat més o menys madura. I després es pela i s'asseca per obtenir el grau d'humitat adequat. A partir d'aquí sorgeixen tres tipus de cafè. El natural, en el qual es torra el gra sense cap additiu, normalment de la varietat aràbiga. El torrefacte, procés de torrat del gra, normalment de la varietat robusta, on s'afegeix sucre per crear una capa caramelitzada donant-li un sabor més àcid. I finalment, el tipus mescla, on es barreja el cafè natural amb el torrefacte en diferents proporcions segons el producte final que es vol obtenir.
D'acord. I què més ens pots dir d'aquestes varietats de cafè?
L'aràbiga és la més apreciada pels cafeters experts, pels matisos en aroma i sabor i pel gust exquisit i amb menys acidesa. La robusta té un sabor més àcid i amarg. A més, té una concentració més elevada en cafeïna que l'aràbiga i és la més utilitzada en el cafè instantani.
I què hem de tenir en compte per escollir un cafè al nostre gust?
Primer, si el volem en gra o molt. En gra i acabat de moldre intensifica el sabor i l'olor, però si el comprem ja molt, és més pràctic i en moltes ocasions més econòmic. Pel que fa a la varietat, tot i que el millor és anar tastant diferents tipus fins trobar el que més ens agradi, sí que hi ha algunes característiques del tast que ens poden ajudar. Per exemple, el cos del cafè, que és la sensació més lleugera, intensa o forta quan entra en contacte amb el paladar, o la fragància, que és l'aroma que percebem mentre degustem el cafè.
Núria, moltes gràcies per descobrir-nos què hi ha darrere d'un bon cafè i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ja no aquí.
4 minuts i les 12 del matí.
Balls of Fire.
No és Great Balls of Fire.
No, ah, val.
Ell sí que no sabria diferenciar un ou d'una castanya.
Deixa el que s'ha motivat. Li posa Rudy Ventura o Jerry Lewis i no sap qui és.
És molt fort. Però això no deu ser Jerry Lee Lewis, no? Ni de broma. Home, té un aire. Però,
té un aire. Sí, sí.
Volia passar molt, molt ràpid.
És un piano. Jerry Lewis, ja està.
Volia passar molt ràpid per la sèrie aquesta que s'ha estrenat del Miguel Bosé, que es diu Bosé Renacido, perquè m'heu dit que us ha agradat als quatre, us està agradant als quatre.
Yo no vendo mi vida privada.
El bicho. Yo no vendo mi vida privada.
Prou.
Yo no vendo. Xavi.
Prou. No,
és brutal veure'l parlar de si mateix.
Sí.
Li agrada
molt.
Perquè no és la història de la seva vida.
Explicada sí. Per ell.
És una biografia
i els seus amics.
Bastant íntima, explicada per ell, evidentment, explicada per ell. Per tant,
yo no le cebo.
Diguem que els punts més complicats de la seva vida els passa de puntetes per sobre, però tot i així crec que és un documental molt interessant
sí. Per
descobrir com va viure la seva infantesa aquest personatge. A una casa amb uns pares que eren superfamosos a l'època, sí. Envoltat d'artistes com Picasso, sí. I amb uns pares que durant el documental descobreixes que ell odiava.
Probablement ell
odiava els pares.
Entens molt odi, sí, molt, molt bèstia, més. Molt sobretot bèstia. Amb la mare és molt bèstia, perquè hi ha moments d'admiració pura, hi ha moments de dir aquella casa era una bogeria i sobreviure...
Els pares, sobreviure els pares.
Estàvem sobrevivint els pares i és molt bèstia com parla de tot això.
De fet, hi ha un episodi que explica que és esgarrifós, que el seu pare se l'endú al Dominguín, que era un torero de l'època franquista, volia que el seu fill fos un mascle, no? Sí. I se l'endú de petit a una cacera a l'Àfrica i el nen, Miguel Bosé, contrau la malària i la desatenció del pare, especialment, sí. Fa que quan arriba a Madrid gairebé mori per culpa d'aquesta desatenció.
Sí,
no el porten
a
l'hospital, sí, vull dir, perquè veig una mica com era la vida en aquella casa.
Per tant, a vosaltres us ha agradat.
Sí, és molt interessant.
És una mica recomanable.
Passa molt bé.
És una mica massatge, per això.
Sí,
però clar, perquè ell...
Però a mi em clar...
Si surten tots els seus amics, no hi ha cap veu crítica, són tots ells.
És que
no cal, és que, perdona, no cal que hi hagi cap veu crítica perquè tu veus tot això i dius, mare meva...
Clar,
és que entens moltes coses. O sigui, no és... A veure, que perquè això diu una veu crítica, a mi no m'agrada, a mi, no sé. Sí, no cal, no és un documental que parli... No, és un documental que parli d'un
polític. Si sí, parla d'un artista, i al final jo crec que veus això, la relació amb els seus pares, amb els seus amics, i entens molt bé com ha arribat fins aquí, i el personatge, sobretot.
Tampoc és que va coses... Aviam, per exemple, hi ha un moment que diu, xungos, menys l'heroïna, he provat totes les drogues, sí, per exemple. Sí. Una afirmació bastant contundent, no?
Va, anem amb la... amb estrenes de sales, i després m'agrada repassar una miqueta, almenys les grans sèries de l'estiu, sí, molt ràpidament, perquè n'hi ha hagut unes quantes que estan molt bé.
A partir de les 12 és un altre preu,
Sí, puja, estrenes, puja. Estrenes de sales, la primera, les dues em sembla que molt bones,
sí,
crec.
Sí,
us
sí,
han agradat molt.
Sí, sí.
La primera és catalana, avalada per un premi al Festival de Canes, que és, i se n'ha parlat també aquesta setmana, Criatura.
És que ara fas olor, home. Tan guapo.
Pel·lícula de l'Helena Martín, que passava aquesta setmana pel món a RAC1 al costat del Brendemull. Blai, molt breument, què és la història de Criatura?
Doncs explica la història d'una dona que se'n va viure amb el seu company a la casa familiar a l'Empordà, i allà doncs se n'adona que ha perdut el desig, i a partir d'aquí remunta cap al seu passat per entendre, intentar entendre què és el que...